Radio Càlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audio Càlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
El cap de setmana de l'1 i el 2 de març, Manresa celebra la 28a edició de la Fira de l'Aixada. El tradicional mercat medieval tornarà a omplir els principals carrers i places del centre històric amb espectacles de dansa i teatre, parades d'artesans, demostracions d'ofici, opcions gastronòmiques, activitats culturals, d'oci... És el lloc perfecte per descobrir la riquesa de la comunitat local i connectar amb la tradició, la creativitat i l'autenticitat de Manresa. Més info a aixada.cat.
Campionat Nacional de Lliga, segona divisió B de futbol sala. Aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda, partit corresponent a la 23a jornada. Covisa Manresa, Barceloneta Futsal. El Covisa a no perdre un dels llocs de play-off d'ascens. Encara hi som a temps. Covisa Barceloneta, aquest dissabte a les 6 de la tarda, al Pujolet.
FM, Cadena Ser. Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 27 de febrer, tertúlia 96 de la 26a temporada. Dijous Llarder, el dia més esperat del Carnaval. En aquest moment màgic de l'any, els carrers s'omplen de rialles i colors i tot gira al voltant de la celebració i la gastronomia. Es diu que aquest dia marca l'inici de les festes i res millor per fer-ho que amb una bona botifarra i una coca de llardons. La tradició mana que el dijous gras tant els amics i familiars es reuneixen per gaudir d'un festí de delícies. Botifarres a la brasa o truita amb botifarra, pa i un rajolí de bon vi i s'acabi amb la coca. Imagina't l'escena a Solsona, grups d'amics disfressats molt variats, amb les bates de carnaval, algun de superheroi que es despista o del joc del calamar, fins i tot d'éssers fantàstics, compartint rialles i anècdotes mentre es delecten amb aquesta menja. Però no només el menjar és protagonista, la diversió està garantida amb jocs, música i balls exteriors i en el cas de Solsona amb els gegants bojos. Els carrers vibren amb l'energia de la gent des dels més grans als més petits. Els nens comencen vacances vacances de Carnaval, feliços mentre els adults aprofiten per recordar les seves pròpies entremaliadures en d'altres carnestoltes. Així que prepareu-vos, el Dijous Gras és l'excusa perfecta per deixar enrere la rutina i deixar-te portar per l'alegria i el sabor de la botifarra. Per tant, aquells que ho esteu celebrant, a gaudir de la festa. Obrim la barra lliure perquè avui volem parlar amb en Víctor Feliu. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Volem parlar de la plataforma de la gent gran i de les seves reivindicacions. Recordem que la darrera va ser per il·luminar-nos abans de la festa de la llum, amb un cert toc irònic, gairebé semblant al que es fa quan es llegeixen alguns dels articles que fan els Reis dels Carnestoltes a algunes poblacions. Però en aquest cas era per reivindicar el tema de la residència de la gent gran. Parlem d'aquest i d'altres temes. Felip González, benvingut. Toni Dorado, benvingut. Tomàs Casero, benvingut. Escolta, reprenem aquesta conversa que teníem abans d'entrar en antena, perquè com que el Víctor va estar molts anys vinculat a la Federació d'Associacions de Veïns com a president, encara continues amb l'Associació de Veïns de Plaça Catalunya.
Com a secretari.
Sí, encara hi ets. Sí. I jo comentava que una de les persones més importants dels moviments veïnals, no cal dir que va ser en Manolo Vital, que ara ha estat protagonista de la pel·lícula del 47, que realment és una pel·lícula que ens planteja tot el que vam viure i el que vam passar a Torre Baró a Barcelona. Jo no era conscient de tot això quan el vaig poder entrevistar, perquè ell era molt amic del Josep Rueda, i en diverses ocasions, per les festes del barri, ell i Carmen havien estat a Manresa. I abans de començar li deien al Felip: tu havies conegut, i m'havies dit que no havies coincidit mai amb ell.
No.
Que festa de la Font. No, era tal qual el fa l'Eduard Fernández.
No, o sigui, a més, al final de la pel·lícula surt ell, recorda?
Sí, exacte.
La imatge en la que explica, sí, o llegeix textualment el testament del seu pare.
La carta de comiat.
I el reloj.
Sí, sí.
Pel Manolo.
Exacte. És una pel·lícula realment preciosa. Obvien algunes coses, com, bé, fan aquella espècie de broma amagada de que el que va a l'autobús, que és el personatge que fa el Carlos Cuevas, és el Pasqual Maragall, que allò no sé si és veritat o si és ficció, no queda massa clar. Sí que és cert que molts empleats de tècnics de l'Ajuntament, que després van passar a política, sí que és cert que doncs eren persones que coneixien aquest autobús i que anaven en aquest autobús i que li deien: heu de reivindicar. També s'han saltat que aquest home era del PSUC i de Comissions Obreres, a més un militant molt important, i això en la pel·lícula tampoc surt. Cosa estranya, perquè realment aquí va ser on el Rueda, amb el moviment veïnal i també amb el PSUC, uh-huh, i també doncs amb Comissions Obreres, tenien una relació molt estreta amb aquest home. I això no surt en la pel·lícula, però que és veritat que va passar, i que realment Eduard Fernández està extraordinari, li ha valgut diversos premis. I després hem saltat a parlar del Marco. Sí. És la pel·lícula que justament avui es podrà veure a Cineclub, i que d'aquí uns quants dies ja saltarà a les plataformes, s'ha pogut veure al cinema, i el Felip em deia, jo l'he entrevistat, jo també.
És curiós, perquè el Marco, quan va néixer el Gonzi, hi havia molt poques places de, tot i que Manresa, jo sempre ho he dit, érem ciutat privilegiada en el tema de llars d'infants, perquè teníem, sí, tres de públiques,
sí,
quan Manresa no en tenia, o sigui, quan les ciutats com Manresa no en tenien més que una, i en aquell moment, no sé quin dels booms demogràfics va coincidir, i hi havia molt poques places públiques, i ens vam organitzar una sèrie de pares, perquè hi havia com 200, 300 nens en llista d'espera per poder entrar a les llars d'infants públiques. I recordo que amb el Joan Canyadell, de l'Institut La Cetània, vam organitzar i vam fer una plataforma, i ens vam organitzar. I coincidint vam entrar en contacte amb la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes, i allà estava el Marco, tu. I recordo com si fos ara una reunió a la delegació d'educació, i ell va venir en nom de la Federació d'Associacions de Mares i Pares, i com que los de Pueblo vamos siempre muy pronto cuando vamos a Barcelona para estas cosas, por si no vaya a ser, y vam quedar i vam fer un cafè abans de la reunió, i jo, mira, veus aquestes coses que passen entre la gent que ens hem mogut pel món i hem fet coses? Vaig conèixer el Marco, tu, i vaig fer un cafè amb aquell tio. I sí, sí, bé, jo tinc la mateixa sensació que he escoltat del mateix Eduard Fernández. Era un impostor, era... però no se li pot negar que feia la feina que feia, la de divulgació, la de...
De tota manera, diré una cosa, jo el vaig entrevistar perquè aquí a Manresa el president, abans de que ho fos el Marco, va ser en Jacint Carrió, que és
qui va...
Exacte, la Miquel Mauthausen. I una de les vegades va venir el Marco. I recordo que el vaig entrevistar, i quan es va acabar l'entrevista, com que havia entrevistat a d'altra gent, perquè, si recordes, la primera gran trobada de la Miquel Mauthausen es va fer el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, presidida per en Jacint Carrió. I entrevistant a molta d'aquella gent que vaig conèixer, després, em sembla que un parell d'anys després, vaig conèixer el Marco. I jo vaig sortir d'aquella entrevista amb una sensació estranya. I sé que vaig arribar a casa, i ara el meu pare us ho podria testificar, i li vaig dir, no me l'he acabat de creure jo, aquest home. I em va dir, home, per favor, un que ha estat en un camp d'extermini. Dic, sí, però és que hi posa molt dramatisme. I si tu parlaves amb Jacint Carrió i amb d'altres que havien estat a camps d'extermini, fins i tot, jo no l'he entrevistat, però sí que l'he vista moltes vegades per la tele, Neus Català, no posaven gens de dramatisme.
No, si tu compares...
S'ho miraven com a través d'un mirall.
Si tu compares la narrativa del Jacint i la narrativa de l'Enric, la del Jacint era molt més natural.
Clar.
Però clar, tot això ho dius ara.
No, jo ho vaig dir llavors, quan l'havia entrevistat, sobretot quan explicava la famosa partida d'escacs.
Jo no tinc el nas que tu tens.
No és nas, és que em va semblar com molt teatral que m'expliqués allò que explicava ell sempre, la famosa partida d'escacs amb un em sembla que era un coronel nazi, feia la partida d'escacs, i ell guanyava, i l'altre no li feia res, i ho explicava, i jo vaig vèncer, la meva intel·ligència va vèncer, no sé què, ho explicava d'una manera, a mi això és que no em lliga. Primera, que el coronel t'hagués matat amb un tiro al minut dos, al segon dos. Per tant, a mi vaig pensar, no m'acaba de convèncer. I passats els anys, parlant un dia amb en Quim Eloi, quan va sortir tota la trama de Marco, va dir el mateix, que després d'haver parlat amb ell havia tingut la sensació de, això és veritat? Vull dir, com, saps?
No, jo he de reconèixer no que en el tema de les ampes, el tio estava implicat i bueno, clar, la meva relació en aquell moment, jo acabava de tenir un fill, el meu primer fill, estem parlant de fa 30 anys, el meu fill ja té 33, o sigui que no, ja fa molts anys. Jo era un pardillo que estava peleándome con toda la estructura del Departament d'Educació Convergent, i bueno, em va impressionar. Sí.
Referent a aquests temes que has comentat, volia res puntualitzar.
No, intervenir.
Sí, que aquestes dues pel·lícules les vaig anar a veure quan les van estrenar i em van semblar fantàstiques, no? Tant pel contingut del rigor històric com per la interpretació d'en Fernández, no? Que, sí. I referent al tema del 47, molt breu, hi ha moltes coses que són veritat. Jo ho recordo perfectament quan va passar tot allò, ho recordo perfectament del moviment veïnal, i que companys de Barcelona, que estàvem en contacte, que llavors estàvem a la Federació a Barcelona, a la Confac i tal, m'explicaven que el Maragall, tal com es diu a la pel·lícula, anava a casa dels veïns, sí, i passava dues o tres nits per conèixer realment sobre el terreny
quan
els problemes
alcalde
del barri, quan
però
era alcalde,
quan va ser alcalde,
quan era alcalde i tal. I referent al que deia ara el Felip, el Marco, bueno, però a part del Marco, de que ha fet referència a les guarderies, que diu que a Manresa teníem una situació privilegiada.
Home, tres públiques, sí, de les antigues que, estatals,
Vull dir que abans d'aquestes tres públiques, aquí a Manresa hi havia un dèficit, però bestial, de residències de llars d'infants. L'única que hi havia era una que gestionava Càritas, hi havia precisament a partir d'aquí es vam constituir des de les associacions de veïns la coordinadora de llars infantils, i gràcies a que doncs, bueno, la nostra lluita, perquè és així, hi havíem anat a Barcelona, ho recordo perfectament, al despatx de l'arquitecte Martinell, que com podreu veure tant l'estructura de fora de la plaça Catalunya, l'Espurna, com a la de la piscina és gairebé clavada, les va fer el mateix arquitecte i tal, però hi havia un dèficit total, i va ser gràcies al moment veïnal, a la coordinadora de llars d'infants, que a Manresa es van construir aquestes tres llars d'infants, a la piscina, al parc de la piscina, plaça Catalunya i la cretera Sant Pedro, allà. Però que,
que no estàvem en època democràtica encara, no? Això són
transició.
Transició. Marco, el Manolo Vital era el teu partit, no?
El meu partit, bueno, a veure, nosaltres per la pregunta que volies comentar, quina era?
De... No. Què penses de la figura tant dels dos personatges que fa el Fernández?
Sí, bueno, jo volia comentar justament que a mi em sembla també com a gran exemple la pel·lícula aquesta del 47, justament perquè és un exemple del que es pot arribar a aconseguir amb els moviments veïnals, no? Donar la importància en molts temes que si no surten del propi veí afectat, que una ciutat tan gran, no?, com a Barcelona, pugui ni tan sols pensar que això és una necessitat, clar, si no surten moltes vegades d'aquests moviments veïnals, és molt difícil que es puguin aconseguir, no? Llavors, bueno, em sembla una pel·lícula molt interessant perquè per intentar una altra vegada potenciar, costa moltes vegades, nosaltres des de Sant Joan de la Torre sempre estem intentant potenciar que la gent s'organitzi en associacions veïnals, perquè cada barri té les seves característiques, la gent que viu allà se les coneix, i és molt difícil aconseguir. Nosaltres tenim associacions de veïns que organitzen les festes del barri i de més, però fer un pas més endavant és com un repte que jo en el meu cas des de la regidoria de participació estem intentant sempre impulsar, i per tant avui vinc amb bolígraf i llibreta per poder agafar punts a veure si venen idees.
I et diré una cosa, i encara no fa pas massa dies em queixava a membres d'una associació de veïns que els deia: no toqueu vores els que hi havien. Em sap molt greu dir-ho així de clar, però és veritat, el Víctor, a més em vaig dir a tu, el Víctor, el Pablo Fernández, el Zornoza, el Rueda, tot el de la barriada de Mion, totes aquestes persones éreu lluitadors. Avui en dia s'ho agafen amb molta més tranquil·litat, potser en treuen més, no ho sé, però la lluita vostra era molt, molt més forta i molt més intensa, pel meu gust. Avui en dia potser les coses es fan una mica diferents. Tomàs, tu què en penses?
Estic bastant d'acord. Jo la pel·lícula de Marco no l'he vista.
Per tant, jo estic esperant veure-la també.
La del 47, sí, i em passa el que deies, que vaig trobar a faltar doncs aquesta vessant més política del Manolo Vital, sobretot la sindical, que va ser la que va lluitar més i va ser molt reconegut. Bueno, això ens dona una lliçó de que quan unim les forces doncs podem aconseguir coses, i que ara actualment doncs sembla que l'individualisme és el que volen potenciar quan estem totalment en contra d'això, no? Per tant, va molt bé perquè el jovent, la gent jove, els que no van viure aquella època, doncs tinguin una bona referència, tot i que li mancaven coses, però bueno, la pel·lícula està molt bé, i evidentment l'Eduard Fernández fa dues.
No, i una altra cosa. Demà és el dia d'Andalusia.
Sí.
El paper que ha guanyat el Goya secundari, el personatge que acaba morint en l'incendi.
Hombre, bonit spoiler pels que no han vist la peli.
Està bé. Tarjeta amarilla per a mi. No, la immigració dels anys 50 i 60, que no va ser tan fàcil.
No.
Que no va ser tan fàcil. I que quan ara parlem amb cert desmereixement cap a la immigració actual, que sabem que no és del mateix estat, que no és del mateix país, que és de l'estranger i que vale, que bueno, que d'acuerdo, però que la immigració d'aquella època també va ser molt, molt complicada. El 47 va trigar a arribar a Torre Baró perquè era una muntanya i tal. L'Amion també era una muntanya. I a l'Amion també les cases les feien els mateixos que...
Era tot un fangal.
Era un fangal, sí, eh? Sí. I a l'Amion també se les van fer ells, eh? Uh-huh. També se les feien ells. Jo no recordava el fet aquest de que si, si no estava teulada, no valia la casa. No sé si aquest condicionant era tan dur aquí com allà, però... em va fer molta impressió el Gonzi quan em va dir, quan va parlar d'aquesta pel·lícula a casa, va dir, és que jo me l'he sentida especial, aquesta pel·lícula, perquè els referents estaven a casa, i eren els seus avis, tot i que els seus avis no van tenir aquesta duresa en el trasllat, els seus avis van tenir una arribada a Manresa complicada, però no tan dura, perquè van venir, els meus pares van viure a Vilanova Set, van entrar a la fàbrica de seguida, no va ser tan complicada, però tinguem-ho present.
Tu deies la barriada d'Amion i justament...
Però és que jo veia Torre Baró i veia d'Amion, eh?
Sí, sí, jo també.
No tant, eh? No tant, perquè no...
Però és que a més hi va haver-hi el president durant molts anys de l'Associació de Veïns, que va ser en Josep Porcel, no sé, perquè en aquells moments jo encara no em dedicava al periodisme, però en l'època de l'alcalde Roqueta, quan es va inaugurar la plaça...
La plaça Bages va haver una gran...
Va haver-hi una mobilització tremenda, de l'Amion.
El primer gran escratge a una inauguració.
Sí, senyor. A Manresa, sí.
Sí, sí, sí.
Jo diria que sí, perquè
I la va viure l'alcalde Roqueta, sí, sí.
Sí, sí.
Perquè més que inaugurar la plaça Bages, els de l'Amion el que volien eren clavegueres. Sí, sí. Perquè no tenien clavegueres al carrer.
Sí, sí, jo recordo que era molt joveneta i era, perquè en aquells moments no sé què vam anar a fer la gent dels carlins, no sé si vam anar a cantar o què vam anar a fer, i cada cop i volta hi havia allà una gentada i no havia vist mai res igual. Jo era joveneta,
sí, sí.
I però què està passant aquí? I llavors tot envoltat d'uns senyors vestits de gris i l'alcalde i els regidors que van haver de sortir com... Sí. Com van poder. I no sé com es va acabar. Potser tu recordes com es va acabar.
Recordo perquè hi era. No, va acabar bé, Bueno, amb crits i manifestant el malestar que hi havia pel
però
barri.
Però les porres no van córrer.
No, però tal com diu el Felip, era un barri totalment deixat, ple de fang, sense urbanitzar, sense equipaments, i va ser gràcies a la lluita veïnal. I el que ha dit també el regidor, trobo molt interessant que des de l'administració doncs es reconegui el treball que des del voluntariat, des dels barris, sobretot des de les associacions de veïns, que moltes vegades doncs queda oblidat, doncs que em prenguin nota, perquè és gràcies, doncs és que a més el que pretenem és treballar conjuntament. Tots volem millorar la qualitat de vida de la ciutat o de la localitat que sigui, no? Per tant, volem treballar conjuntament. És absurd enfrontar-nos a... Posem-nos d'acord, treballem conjuntament, prioritzem les necessitats dels barris i aleshores a partir d'aquí, doncs...
Això va bé molt bé que diguis això, perquè ho enllaço amb el fet de que, al contrari del que estava comentant el Toni, a vegades hi ha ajuntaments que es pensen que quan es fa una manifestació que és en contra d'ells, com si fos una cosa personal, i no, és en contra de la situació.
Exacte.
Que està passant i que s'està vivint. O sigui que vosaltres, quan, en aquest cas, la vostra darrera manifestació parlant de la residència de gent gran, el XUP, vosaltres no aneu en contra ni de l'alcalde de Manresa ni de la regidora, aneu en contra del que està passant.
Exacte. I nosaltres sempre ho diem, jo sempre ho dic amb els polítics. És a dir, que no es pensin que el fet d'exercir la crítica, mobilitzacions, etc., que és una feina per nosaltres agradable, en absolut. L'únic que volem és que, o que ens agradaria, que per comptes de criticar, cridar, etc., doncs poder aplaudir la seva gestió. Què més voldríem que aplaudir sovint la seva gestió? Que voldria que són receptius, voldria dir que són receptius amb les nostres reivindicacions, no?
I de la mateixa manera que dèieu que en el seu moment faltaven llars d'infants, falta aquesta...
I tant.
Residència.
I tant. Manresa és una de les ciutats més envellides de Catalunya, i no solament de Catalunya sinó de l'Estat, és a dir, aquí a Manresa hi ha gairebé 8% de la població que tenen més de 65 anys, i d'aquest percentatge hi ha 3.000 persones que tenen més de 80 anys, no? I aleshores el fet de que l'esperança de vida s'allargui no vol dir en absolut de que la qualitat de la gent arribi a la vellesa amb una qualitat de vida correcte, bé, no? I aleshores, ens agradi o no ens agradi, les residències sempre seran necessàries, perquè hi ha gent que pel seu grau de dependència doncs requereix una atenció les 24 hores. Per tant, la nostra reivindicació és totalment justa, és totalment lícita, i a més, hi ha una llista d'espera, a més, vull dir, no tothom avui pot pagar amb les pensions que es cobren més de 2.000 euros al mes per poder accedir doncs a una plaça, i d'aquí és, vull dir, que la nostra reivindicació està també lícita i justa, no? I ara, lligant amb la reunió que, per exemple, hi va haver abans d'ahir, que l'equip de govern de Manresa va tenir doncs amb el president Illa, jo desconec el contingut de la reunió, com va anar, no? Però sí el que ha transcendit a través dels mitjans de comunicació. És a dir, a través dels mitjans de comunicació diu que es va parlar de l'ampliació del pavelló esportiu del Congost, que es va parlar dels barracons del col·legi de Valldaura, que també es necessita doncs, el col·legi, no? Que es va parlar del camí Ignasià, que es va parlar de la fàbrica nova, i en canvi enlloc he llegit, ni ningú m'ha pogut explicar si es va parlar o no es va parlar de la residència, no? És a dir, nosaltres entenem que la necessitat és evident, no? I sempre considerem, independentment de que l'Ajuntament ens digui que ens fa costat i que hi està d'acord, la nostra percepció és la seva manca de voluntat política per tirar-ho endavant. Posaré un exemple. L'any passat l'Ajuntament de Lloret de Mar fa un ple, diu, hem de construir la residència, es posen d'acord tots els partits polítics, la residència val 12 milions, que és 12 milions és el que estava pressupostat la residència aquí a Manresa, eh? 12 milions, què fem? Doncs es van bellugar, van aconseguir del Fons Europeu de Next Generation 6 milions, la meitat. Què passa amb els altres 6 milions? Doncs demanem un crèdit amb una entitat bancària, i ho han tirat endavant, ho han aprovat, i en 24 mesos tindran una residència de 134 places i un centre de dia amb 20 places.
Públic.
Per tant, públic. Per tant, entenem, sí, i després pendent també amb la Generalitat de la concertació de places, que també hi ha un acord de que una part considerable per fer-lo viable doncs seran places concertades, la gran majoria, per tirar endavant el projecte, però tot això ja està en marxa. Aleshores nosaltres no acabem d'entendre el per què aquí a Manresa no es pot arribar a un acord d'aquest tipus. És a dir, fa 6 anys amb l'alcalde Junyent es va signar un acord que a hores d'ara, si hagués complit aquells acords, ja estaria en funcionament, i bueno, vull dir, no s'ha complert res d'aquells acords, d'aquell calendari que a més vam signar totes les parts, amb l'agreujant que el problema doncs augmenta l'esperança de vida, augmenta les llistes d'espera, i que l'Ajuntament doncs no acaba d'afrontar, no? Tot i que sí, ens diu que sí, que té el nostre recolzament, etc., però que no acaba de tirar-ho endavant.
Jo volia demanar a Sant Fruitós, a Sant Joan, com teniu solventat aquesta problemàtica? Perquè és una problemàtica que hi és a totes les poblacions, el tema de les residències de gent gran. No sé com està Sant Fruitós i Sant Joan.
Bueno, en el cas de Sant Joan, nosaltres tenim una residència municipal i, evidentment, doncs, hi ha una necessitat d'incrementar les places, no? Llavors tenim, clar, una limitació ara mateix d'espai, i evidentment també econòmic, però sí que hi ha d'haver doncs aquest plantejament, perquè al final és el que comentem, no? és una necessitat bàsica, no? I hem de ser previsors perquè estem veient, no? la població està envellint i cada vegada hi haurà doncs més persones que necessitaran de cobrir aquesta necessitat, i hem d'estar preparats. Bueno, nosaltres tenim això, tenim aquesta gestió municipal, funciona molt bé, però necessitem també tenir mires futures d'ampliar-la.
I a Sant Fruitós?
No és igual que el cas de Sant Joan. La nostra residència, tot i que és municipal perquè la va construir el municipi, és concertada, però la gestió la porta una empresa privada que es diu Lunada, que també sí. Porta a Sant Pedro i tal. De les, crec que són, si no vaig equivocar, ara parlo de memòria, Pilar, teníem 78 places, de les quals una vintena, un 25 són concertades, la resta són privades.
Hi ha mancança.
Hi ha mancança, sí, sí, bueno, hi ha mancança. La veritat és que, clar, un dels problemes de la concertació és que, clar, qui necessita la plaça concertada a vegades no és gent del municipi o de la comarca, sinó poden venir d'altres contrades. Que això, bueno, té la seva vessant, diguéssim, bona, però també té una mica de trasbals, sobretot per les famílies.
Clar.
I sí, i estem en aquesta situació. Després, si et sembla, parlarem també una miqueta de Sant Fruitós, d'un altre cas, però de la Festa de l'Arròs, que te la tenim aquest diumenge.
Sí, home, i tant. Abans d'acabar, parlem de la Festa de l'Arròs. Digues.
Referent al que comentava, quan parlo de voluntat política, no és que vulguem un tracte de favor, però nosaltres els diem als polítics d'aquí Manresa que mai havien tingut, des d'un punt de vista polític, no? La correlació de forces en aquest moment és favorable, diguem-ne, qui governa la Generalitat, qui governa l'Ajuntament, etc, etc. Per tant, ja han avançat que la Generalitat que concertarà 1.500 places cada any durant tota la legislatura. Per tant, hi haurà moltes places a concertar en aquests 3 anys i escaig que hi ha per legislatura, no? Aleshores, així com Manresa, per exemple, es belluga amb d'altres projectes, estem parlant de 41 milions la primera fase de la fàbrica nova, no? Estem parlant de 36 milions pel baixador aquell dels ferrocarrils catalans. Estem parlant de 23 milions de tot el tema de l'urbanització del polígon industrial d'allà al Pont Nou, no? I d'altres milions més, no? El Museu del Barroc, etc, etc. Per tant, per què no es belluguen per aconseguir subvencions de Next Generation, així com aquestes n'han aconseguit, i del govern de l'Estat i d'aquí i d'allà, per què no es belluguen per aconseguir fons exteriors que facin viable la construcció d'aquesta residència? A Sallent també s'han mogut. Què han fet Sallent? Doncs ha assumit el mateix ajuntament part del cost que té aquesta residència, s'ha venut patrimoni, coses que també ha rebut de gent que s'ha mort i que tenia un pis a Barcelona, aquí que allà, però s'han venut matrimoni per fer viable el projecte de residència i tal, no? Per tant, nosaltres sempre anem a parar el mateix, és qüestió de sensibilitat política i de prioritzar les necessitats de les persones, i per nosaltres les persones passen per damunt, diguem-ne, del totxo, no?
El que passa que en un principi aquest govern deia que no feia falta aquesta residència, no? No estava massa a favor.
No és ben bé així, no és ben bé així.
Com va anar?
No és ben bé així. Al principi el govern el que diu és que més que l'edifici, el que li convé a la ciutat són places públiques de residència. Estiguin on estiguin. Estic parlant en nom del govern sense ser-ho, Víctor, no me mires con esa cara, que nos conocemos.
No, tu explica els fets.
Escolta'm atenció.
El Víctor i jo hem estat, per sort, com que ja són grans els dos, ell més que jo, hem estat a les dues bandes. Jo he estat al govern mentre ell ha estat al moviment veïnal, jo després no he estat al govern i he estat amb ell en el moviment reivindicatiu. A diferència d'ell, jo he estat a les dues bandes. Jo he estat govern i he estat moviment reivindicatiu.
Com comença, doncs, tot això?
No, com comença... ell té més memòria que jo amb això. És veritat que el govern diu: no m'importa tant on siguin les places, si en un edifici públic o en un edifici privat, sinó que les places siguin públiques, sinó que la Generalitat les concerti i que siguin públiques, i que per tant una persona que només tingui una pensió de 1.000 euros les pugui estar en una residència, i en una residència ben cuidada. Per què? Perquè la Generalitat la deixi estar en aquesta residència, encara que sigui una residència privada, amb aquells 1.000 euros de la seva pensió, perquè la Generalitat concerta i paga a la privada la part que no pot pagar aquella persona. Aquest és l'inici de l'excusa pública per no construir un edifici. Té un problema a l'Ajuntament de Manresa, que és que la senyora Ferrer regala a la ciutat un terreny al barri del Xup amb la condició que es faci una residència. I l'Ajuntament, que podria haver renunciat a aquell regal, l'accepta. Passen los años, demana una pròrroga, perquè demana una pròrroga, passen, crec que van ser els...
Prorroga el conveni.
I prorroga el conveni, continua sense fer-ho. L'Ajuntament, el problema que té... Víctor, el problema que té Manresa, ara faig també una mica d'advocat defensor del govern, que no sé ni per què lo hago, perquè no me toca. El problema que té Manresa respecte de Lloret de Mar és precisament que a Lloret de Mar no tenen la fàbrica nova, ni tenen un equip de bàsquet a la ACB, ni tenen el llegat ignasià, ni tenen dos línies de tren, una d'elles dels catalans. I com que no tenen aquestes altres coses, no poden focalitzar... No, clar,
tenen d'altres coses a Lloret, eh?
No, clar, home, tenen un montón de hoteles i turismo.
Per això no justifica.
No, estoy girando el argumento.
No, però no m'agrada.
No, clar, no, hombre, pero yo te estoy girando el argumento.
Pero que no es válido, por favor.
Ells necessiten, ells quan van a veure l'illa, poden posar la residència en el primer lloc de la...
Estàs dient que...
Poden posar, deixeu-me acabar l'argument.
Un moment, estàs dient que són primer les pedres que les persones.
No,
estic dient... Amb el teu argument estàs dient això.
Estic dient que en el seu llistat de prioritats, tenen que acabar les coses que han empezado.
Vale.
Yo, por ejemplo, no hubiera hecho el Museo del Barroco ni me hubiera gastado 10 millones en el Museo del Barroco, que a tu te encanta.
A mí sí.
Pero yo no lo hubiera hecho. Y esos 10 millones los hubiera gastado en la residencia.
Si a mí em demanen que vull, si vull al Museo del Barroc o vull una residència per la gent gran, jo primer penso que són les persones que no
l'han pedres. I haguessis fet la residència.
Yo sí.
Pues mira, no lo hicieron. Bueno, critícalos por eso.
Pero ya lo fan.
Puestos,
pero yo también pensé que volían fer pisos haber abierto, tutelats, ¿no?
Pero puestos...
Víctor, ¿no volían fer pisos tutelats aquí en el Xup? Pisos tutelats no, per gent gran.
Bueno, el projecte de la residència del Xup, quan ja es va fer el projecte, ja es va fer un projecte de residència que era un projecte molt modern, que no era una residència a l'uso,
unitats de convivència,
sinó era una residència molt xula, molt xupiguai.
Sí.
Però, claro, en este momento el gobierno, cuando estás en el gobierno, tú tienes 130 millones de euros y decides para qué los quieres. Y una vez has pagado al personal, has pagado a los contratos para que te quiten la basura, para que te pongan luz, para que te pongan... Te queda lo que te queda. Y vas a los otros administraciones y pides dinero. Y pides dinero para lo que tú tienes que pedir. Y si tienes una serie de proyectos abiertos como la fábrica nueva, como todo lo que tienes abierto, pues tienes que pedir dinero y no puedes. Somos la tercera ciudad de Cataluña que ha adquirido más dineros de fondos europeos, me parece que de Cataluña o de España, no sé dónde. Efectivamente. ¿Por qué? Porque tiene razón el Víctor. No és su prioritat.
Un segon.
No és su prioritat.
I només per afegir, clar, ja estem parlant de l'esforç que han de fer els ajuntaments, en el cas de ciutats grans, que han de, en el seu, el gran problema seu potser és prioritzar quines grans inversions tenen, però també hem de tenir en compte que en aquesta temàtica el paper que juga la Generalitat també és important. Nosaltres com a municipi, que som 11.000 habitants, parlàvem abans de la residència de Sant Joan, són al voltant d'unes 40 places. 11.000 habitants, 40 places, la meitat són concertades. Es porta més de 15 anys reivindicant i demanant a la Generalitat que incrementi el nombre de places concertades. I a dia d'avui encara no ens en sortim. Llavors, clar, les altres administracions...
Ara incrementaran 1.500.
Això ho ha dit el govern fa un parell de mesos.
de veure en què es materialitzen.
Durant tota la legislatura.
És important.
Ho van fer públic fa un parell de mesos el govern.
Bueno, si tenen pressupost.
I també el que comenteu, el tipus de residència, no? Perquè tenim tots en el cap residències, el model antic de residència, i és veritat que cada vegada hem d'anar pensant en tipus de serveis que estiguin centrades en les persones i que siguin, doncs, això que parlem, no? De llocs on la gent pugui envellir amb dignitat, amb tranquil·litat, amb convivència, socialitzant i disposant dels serveis mínims.
Ese era el projecte, ese era el projecte de Xuxa.
Un segon només, Víctor, afegeixo una cosa. Els hem preguntat a la gent gran si volen una residència tal qual, o una xupiguai, o què volen com a model de residència? Us ho han preguntat?
Sí, bueno,
el que passa que... Saber què volen.
El projecte els hi va agradar.
Però això també depèn, perdó, això també depèn del grau de dependència que tingui la persona.
Sí, esclar, evidentment.
Per això hi ha diversos graus de dependència que són els que s'ha de donar resposta.
Exacte.
Referent al que deia el Felip, bueno, a part que no estic d'acord amb la justificació que intentava aquí explicar.
Per això estamos.
És a dir, perquè a més no, em refereixo que cada conselleria distribueix els seus diners, perquè els diners de la Fàbrica Nova surten d'ensenyament, universitats, etc. Lo del baixador d'allà a la plaça d'Espanya sortirà de transports, etc. I nosaltres estem parlant de drets socials, de la regidoria de drets socials, per tant, no tenen per què...
Però
em refereixo que l'únic que fan entre la Generalitat i l'Ajuntament és anar marejant la perdiu, és a dir, si jo tinc places concertades, faig l'edifici, l'altre diu si hi ha l'edifici, jo us consortaré places, i van marejant, no? Nosaltres el mes de novembre vam tenir una reunió a l'Ajuntament en la qual hi havia la Generalitat, l'Ajuntament i la Plataforma. El mes de novembre vam estar allà parlant, etc., i es van comprometre que el mes de febrer que ens tornarien a convocar i que aleshores ens explicarien quines les seves noves variacions del seu nou projecte, de la seva nova concepció del model de residència. A principi del mes de gener, de febrer, els hi passo un email. Recordeu-se que aquest mes tenia aquest compromís i tal.
Eres peor que Google, tu.
I no van dir res. Al cap de la setmana 2, al cap de 15 dies, que us hem enviat per fer el recordatori, que no ens heu dit res. Perdoneu, encara no ho tenim tot a punt, ja us avisarem. Tercera setmana, que ja portem 3 setmanes i encara no heu concertat la cita. Quarta setmana, cada setmana, la Secretaria d'Afers Socials i Famílies, perquè vam demanar hora amb la nova consellera i ens van adreçar a la secretària d'Afers Socials i Famílies, la senyora Carolina Omar, que és la persona que va estar present a la reunió que vam tenir aquí a l'Ajuntament. I ara fa 4 dies ens envien, bueno, és que encara no us hem convocat tal com es havien compromès, perquè encara no tenim a punt la proposta que us volem fer. És a dir, que així us podríem explicar de reunions que hem fet a Barcelona, al Parlament, aquí, que cada vegada es va allargant. I cada vegada s'allarga més, per què? Perquè cada vegada també canvien el seu concepte, la seva concepció. Primer parlàvem de la residència. Ara no, ara ja parlen d'un projecte híbrid. Una residència híbrida. Què vol dir? Doncs que allà al xup, doncs ara es plantegen fer una part residència per a les persones dependents i l'altra part pisos tutelats per a les persones amb autonomia. Això no resol el problema, al contrari, la llarga, perquè les persones que necessiten plaça són les persones dependents, perquè les persones que tenen autonomia, tot i que a tothom li agradaria viure a casa, ja ho sabem que hi ha persones que pateixen la soledat, i per tant està molt bé que hi haguin pisos tutelats perquè aquestes persones que pateixen la soledat puguin conviure amb altres persones, etc. Però és que la dependència té prioritat perquè hi ha persones que el seu grau és tan elevat que necessita atenció les 24 hores. Per tant, si ara fan un projecte híbrid que una part serà dependents i l'altra part serà pisos tutelats, no resol la llista d'espera de persones dependents, al contrari, es continuarà incrementant. I ara estan amb aquest projecte híbrid. Què vol dir això? Que fa cinc anys, llavors amb l'alcalde Junyent es va aconseguir detindre un projecte que a més ens ho van ensenyar, un avantprojecte en el qual doncs ja hi havia aquestes unitats de convivència, etc, etc. Ara tot allò ja no servirà de res, perquè ara estan parlant d'un projecte nou que han de tornar a elaborar, que han de tornar a tenir clar, que no saben quin percentatge anirà a pisos tutelats, quin percentatge anirà a persones dependents, que ens ho havien de presentar aquest mes de febrer, i que ara, com que encara no el tenen a punt, quan el tinguin a punt ja ens avisaran, i anar allargant, no? I el problema, doncs, va persistint, va persistint.
No, no, és el problema. Té tota la raó amb això, eh? Els donen voltes amb la... Aquesta és la tàctica del govern, la tàctica dels governs. Intentar donar voltes per veure si s'acansen. No saben que el Víctor no se cansa, que el Víctor no se cansa nunca.
El tema és que quan els polítics estan governant tenen un discurs i quan estan a l'oposició en tenen un altre i tenen un discurs canviant, i això ho hem constatat amb els diferents governs que hi ha hagut a la Generalitat cada vegada que hem tingut alguna reunió amb ells.
Els governs de la Generalitat i de qualsevol govern.
Sí, però aparentment tothom et diu que sí, perquè, esclar, el que no pot fer un polític és dir que s'oposa a una cosa tan evident com és la construcció d'una residència per a les persones grans que ho necessiten. Per tant, tothom hi està d'acord, tothom et diu que sí.
Però fíjate que jo ara, en aquests moments, sent oposició, que he sigut oposició els últims 8 anys... Yo ara estoy gobernando, claro, los míos están gobernando. Ara puede parecer que lo que yo he hecho ha sido en defensa de los míos. Ah, pues no ho feia, ¿eh? Que consti que no ho feia, ¿eh?
Doncs sí, ho ha salvat.
Ah, pues no ho feia, ¿eh? Ho feia, ho feia ben bé amb empatia per als mis...
Per mis viejos años
d'haver sido gobierno.
Perdoneu, perquè ens entenguem. Quina llista d'espera hi ha a la ciutat de Manresa?
No.
Bueno, aquí a Manresa, en aquests moments, tot i que l'equip de govern diu que ha disminuït, a nosaltres ens costa que més de 200 persones.
Més de 200 persones, 200 persones amb un grau de dependència com per estar en una residència.
Com per estar en una residència. El que passa que diuen que no són reals, perquè com que una persona quan fa la sol·licitud pot triar dues o tres residències, sí, que aleshores i tal, però nosaltres ens consta...
I aquestes persones quina alternativa tenen ara actualment?
Una economia per anar a una residència privada, doncs s'ho fan com poden a casa. Patint a casa.
Però han de tenir ajuda a casa seva.
Bueno, a casa hi ha el servei d'assistència domiciliària, que nosaltres reconeixem que l'Ajuntament de Manresa en aquests darrers anys ha fet un gran treball en el servei d'assistència domiciliària.
D'increment pressupostari.
I nosaltres ho aplaudim, perquè a part de que ha incrementat el pressupost tant a nivell econòmic com a nivell de personal, nosaltres això ho aplaudim, però, esclar, s'ho fa com poden les persones. I com s'ho poden fer? Doncs algunes persones anar buidant la llibreta d'estalvis, perquè aquella persona, com que necessita uns cuidados, que per molt que tinguis una persona cuidadora a casa teva, tu no li pots donar els recursos que necessita, aleshores, esclar, van tibant dels estalvis, que la Generalitat també ha augmentat, i també es té que reconèixer, dels 500 i 700 i pico d'euros que pagava, doncs ha arribat als 1.200, però sempre en funció del que cobra la persona, en funció del que se'n diu el PEB, no? Les prestacions vinculants, no? Aquests ajuts també han augmentat, aleshores doncs es va trempejant així. Però, esclar, les persones doncs, que necessiten, doncs una part ho rep de la prestació vinculant, l'altra part, doncs com que no li arriba per cobrir la totalitat de la despesa que li suposa, doncs anar tibant de la llibreta d'estalvis. Perquè, aviam, el tema aquest de la residència gran, entre cometes, han vist les empreses que és un negoci. Perquè si no fos un negoci, Orpea no hauria fet una residència de 200 places allà al carrer Concòrdia. Ni aquella empresa de Navarra hauria fet un projecte, tot i que està aturat allà a la Culla, de 100 i pico també de places. És a dir, però són empreses privades. Per tant, entre cometes...
Però aquell si està parat també...
Davant la necessitat...
El d'Orpea si està parat deu voler dir alguna cosa.
El de la Culla.
Sí. El de la Culla està parat i tenint en compte que aquell era un xollo perquè estava al costat de l'hospital, i si està parat per algú serà també.
Bueno, això és empresa...
Home, no, vol dir que l'empresa no ho deu tenir clar.
No, però el que sí és clar és que com que cada vegada, diguem-ne, sempre parlant entre cometes, el mercat del negoci de la gent gran és evident...
El de Concòrdia està ple o no?
Diuen que està a meitat de places, però costarà de cobrir, primera, pel cost que té, i segona, perquè és de 200 places, 195 places, i pel cost que té, perquè ja no n'hi ha cap de concertada, tot és privada allà, no? Però, tornant a lo mateix, i parlant en temes mercantilistes, i entre cometes, com que el negoci de la gent gran és evident, perquè cada vegada amb l'esperança que augmenta l'esperança de vida, cada vegada hi haurà persones doncs, més envellides, però cada vegada hi haurà també persones amb més necessitats, eh? Aleshores, doncs, aquí hi ha el problema, no?
Sí, sí, és un pes que es mossega.
I l'administració pública hauria de ser conscient, perquè com més tardi afrontar el problema, més greu serà, i més costós econòmicament i socialment serà.
Ens has d'avisar el dia que feu la reunió amb l'Ajuntament, a veure si és aviat.
Però si la reunió,
la reunió que heu de fer amb l'Ajuntament...
Amb la Generalitat, amb la Generalitat.
Pendents de la Generalitat, no de l'Ajuntament.
No, no, hi érem l'Ajuntament, la Generalitat...
I ara la reunió de ser Generalitat, Ajuntament i vosaltres.
La que sueña ahora con Víctor Feliu és Carolina Omar de la Generalitat.
La secretària d'Afers Socials i Famílies...
Déu-n'hi-do. Però ara, de moment, l'Ajuntament us fa una mica de bo, allò que es deia, et fa de bo amb la Generalitat?
Bueno, ara l'Ajuntament, la darrera reunió que ha hagut amb la regidora de Gent Gran, diu que tornen a estar en conversació amb Sant Andreu Salut per veure si es torna a revitalitzar o es torna a impulsar aquell projecte inicial de fa 5 anys doncs del solar del barri del Xuc, no? Del solar del barri del Xuc. Però esclar, és que ja fot 5 anys i el tema es va allargant i el problema es va incrementant.
I tant. Ai, Víctor, torna un altre dia i ens expliques com estan les coses, perquè aquests darrers minuts els vull dedicar a Carnaval a Sant Joan, en teniu?
Sí.
També? Comencem pel Carnaval i acabarem amb l'arròs.
Doncs sí, aquest dissabte tenim, i a més amb festa prèvia i posterior al Carnestoltes. Però... Hi participa moltíssima gent perquè les escoles, les diferents entitats doncs ho preparen durant molt de temps i és un dia de festa que recomanem a tots que no sàpiguen on celebrar el Carnestoltes. Sant Joan és una bona opció.
Doncs esperem que el temps acompanyi. I una tradició de tota la vida, anava a dir, no, de molt abans de tota la vida actual, perquè ja té segles d'història, la festa de l'arròs. El que passa que els darrers anys no és un dia, ja són dos dies, ja és vins, ja és festa, ja és una mica de tot, no?
Sí, però la festa és el diumenge de Carnestoltes i bueno, convidem a tothom que vingui a Sant Fruitós a gaudir del dia, si el temps ens ho permet, perquè hi ha algunes perspectives una miqueta així així pel tema de la pluja.
Sempre el diumenge de Carnaval, eh?
Sempre és el diumenge de Carnaval. Aquest any hi ha alguna petita diferència, perquè sempre es muntaven unes carpes per totes les entitats i els partits polítics que estàvem a l'Ajuntament i, bueno, fèiem la carpa, explicàvem coses i tal. Aquest any no ens han convidat a nosaltres. Vam fer la petició de tenir una carpa, de tenir una taula i els tiquets que donen, que sempre és una taula per 20 persones i 20 tiquets per menjar-los, i ens diuen que com que no estem representats a l'Ajuntament, doncs que no ens ho donaven, no? que no ens accedien a la petició.
Vol dir el PSC només?
Eh?
El PSC només o a tots els partits?
Sí, sí, no, la
resta. El PSC?
L'any passat estàvem a la mateixa situació, ens diuen que van tenir una diferència, però aquest any no, perquè entre d'altres coses hi ha algun d'altres partits polítics que no estan a representats a l'Ajuntament, doncs que no podien fer diferenciació. Bueno, venien a dir, una excusa de mal pagador, i que clar, per tant havien estat dintre del registre d'entitats.
Quan necessita el PSC per governar sí que estava.
Ens apuntem i demanem doncs per instituir-se com a entitat municipal, tal i com ens ho demanen, i ens tornen a respondre que no ens donen a la carpa perquè ens donen la mateixa resposta, no? I, bueno, per tant, ara som entitat però no ens ho accepten. És una decisió totalment antidemocràtica, que ja comencem a estar acostumats a patir amb aquest govern amb majoria absoluta de gent fent poble. També us haig de dir una cosa. Fa uns anys ens van fer uns domassos molt macos per penjar-los al balcó, i aquest any l'Ajuntament va dir que no faria per no van dir el motiu que no els farien. Cada any, si us en recordeu, quan anaves a Sant Fruitós veies allà als balcons doncs, penjat els domassos i feia com goig, no? Era una festa més partícip. Aquest any hi ha poquíssims domassos penjats, els que van sobre d'altres anys, però hi ha poquíssims. Estem entrant en una dinàmica a Sant Fruitós molt, molt, molt lletja i bastant antidemocràtica. De totes maneres, també els hem de dir a la gent doncs, que nosaltres el diumenge hi serem allà i els explicarem de motu propi i de viu a veu quins són els motius pels quals no podem tenir una carpa com la resta d'entitats.
Ai, quines coses que passen. Però a l'arròs sí que hi anireu.
A la Rosa anirem, sí, sí, sí. I si no podem anar amb taules de l'Ajuntament, doncs anirem amb les taules particulars i farem la nostra xerinola. I si no podem menjar arròs perquè no tenim tiquets, doncs menjarem pollastre o menjarem altres coses. Però bueno, que ho direm de la festa igualment i no ens l'empenyaran aquesta festa el govern.
M'has deixat ben parada, perquè
coses que passen. Sí, quan parlaves sí, sí. del tram, doncs té...
Ja ho pots ben dir. En fi, moltes gràcies al Víctor, t'esperem un altre dia, perquè m'encantaria que poguéssiu venir un dia tu, Víctor, la senyora de la Generalitat i la Mariona Homs, i que poguéssiu fer la Concòrdia, ara que estem en els dies de la Concòrdia de la Llum, i que heu fet referència a la llum amb les vostres espelmes, i que estirés endavant aquesta residència.
Saps què et dic? Se n'en sortiran, eh?
Jo crec que sí.
Se n'en sortiran.
Jo crec que sí, que s'ha de remar endavant i ser positiu. Se n'en sortiran. I sabem que el Víctor no es cansarà.
Sí, bueno, ho intentem.
El Víctor sí. i les persones no, que l'acompanyen. No, el a la plataforma.
És que a més del Víctor hi ha gent darrere del Víctor.
Hi ha gent.
Uf, i igual de peleones que ell. Si jo te contara.
Felip, Toni, Tomàs, gràcies per ser a la tertúlia. I a tots vosaltres.
A vosaltres.
Fins demà. Aquí estarem i us esperem. Adéu-siau.
Barra Lliure amb Pilar Gonyi. Què t'hi jugues?
Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14 en la SER. Lo que pasa, lo que importa.